Doncs mira, amb l'Alberto Herrera sembla que ens ho haguem dit i ens haguem posat d'acord, d'acord. Jo, desembre i gener aguanto bé, febrer i març, em ve també el refredat. Què farem? Avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia al Futbol. I per què és avui? Doncs perquè el 19 de febrer es ret homenatge al naixement de Justin Fashanu, que va ser el primer futbolista d'èlit a reconèixer públicament la seva homosexualitat. Va ser l'any 1990 i després d'aquell fet va ser expulsat de l'equip i objecte de burla per algun dels seus companys. Anys després, i després d'una acusació falsa de violació, el jugador va entrar en una profunda depressió i es va acabar suïcidant el 1998. Perquè fets com aquest doncs no es tornin a repetir, se celebra aquesta efemèride per a la fi de la discriminació per raons homofòbiques en el futbol i en l'esport en general. Avui és el Dia Internacional contra l'Homofòbia al món del futbol. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem nova setmana, és dilluns avui, 19 de febrer del 2024, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 7 graus positius. De fet, les mínimes, sobretot a cotes, bueno, a cotes baixes i de muntanya, però no a cotes d'alçada, s'han mantingut per sobre dels 0 graus. 7 graus de mínima positiu hem tingut a Lleida, a Mollerussa, a Tàrrega o al Picat, 6 a Balaguer, a Alcarràs, a Cervera o a Guissona, 5 positius a les Borges Blanques, a Solsona o a Tremp, 2,5 a la Seu d'Urgell, 8 a Sort i a la Pobla de Cérvoles, 2 al Pont de Suert, 4,5 a Viella, i ens n'hem d'anar a les cotes 2.500 o més amunt per trobar temperatures negatives. A la cota 2.500 d'Espot, 2 sota 0. A la cota 2.500 de Boí i de Baqueira, 3 sota 0. O a la cota 3.100 de la Pica d'Estats, 8 sota 0. Però a hores d'ara tenim 14 graus. A la plana de Lleida, almenys, és un dia en el que no hi ha hagut boira. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida el cel estarà pràcticament clar en el que queda de jornada, amb vent també que bufarà, sobretot amb ràfegues molt fortes a cotes altes del Pirineu i amb temperatures que aniran a la baixa, excepte en punts de la meitat sud, on podrien pujar. Arribarem als 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i 13 a Viella. De cara a demà dimarts seguirem de nou, amb cel poc ennuvolat i el vent seguirà bufant, tot i que amb menys intensitat, amb intensitat moderada al Pirineu, i encara podria haver-hi alguna ràfaga forta, sobretot durant el matí. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, excepte en punts de la depressió central on podrien baixar de forma local. Arribarem de màxima, doncs, als 18 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Lleida i 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Va, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, tanca la 28a edició amb uns resultats magnífics. Fa 28 anys va començar a Lleida i després de 28 edicions la xifra d'espectadors ha estat rècord, 30.000, entre assistents a les projeccions, als tallers i altres activitats. Recordem que l'Animac té una vessant lúdica i de públic general, però també una vessant professional. El món de l'animació és un món molt avançat a nivell internacional i la volada que està prenent l'Animac cada vegada demostra que és més important, insisteixo, a nivell internacional. Una idea que va néixer des de Lleida i que l'estem exportant des de la nostra ciutat. La directora de l'Animac, Carolina López, destaca la qualitat de les conferències d'aquesta 28a edició de l'Animac.
Hem fet ple en totes les conferències i fins i tot algunes hi ha hagut gent que s'ha quedat fora. La qualitat d'aquestes conferències ha estat notable, amb intervencions, per exemple, de la Núria G. Blanco o també del director d'art de Robot Dreams, José Luis Ágreda, o la masterclass que va donar al Barri Perps.
De fet, l'edició d'enguany, que estava dedicada a la diversitat, ha trencat barreres per fer el certamen més accessible a tot el públic amb la introducció del llenguatge de signes i la programació de sessions especials per a persones amb trastorns de l'espectre autista. Una de les persones convidades ha estat una artista que va estar a la primera edició, la il·lustradora i creadora Roser Capdevila, que és la persona que hi ha darrere de la creació de les Tres Bessones, entre d'altres. I ha estat reconeguda amb el Premi Trajectòria d'aquesta 28a edició de l'Animac. La Roser Capdevila considera que festivals com l'Animac són fantàstics per Lleida.
Veig i sé que hi ha molta qualitat i molta participació estrangera. I això és fantàstic. Això per Lleida és estupendo, estupendo. Perquè quan van començar era una cosa que eren quatre. I jo vaig pensar, a veure com anirà això. I mira, aquí estic per confirmar-ho. Fantàstic!
Doncs ens ho diuen des de fora, ens ho diu la Roser Capdevila, nascuda a Barcelona el 1939 i creadora d'obres tan significatives com les Tres Bessones, per tant, anem a creure'ns-ho. Va. T'explico també que l'IRTA, que és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, ha desenvolupat una eina per ajudar els regants a planificar els conreus fent una gestió de l'aigua el més eficient possible. Perquè, a més, el director general de l'IRTA, Josep Usall, diu que el sector agrari va fer un gran esforç l'any passat i que, de cara a aquesta temporada, no estan tan clares les coses, eh?
Ara tenim una miqueta més que l'any passat, però tenim molt poc, i l'any passat va ploure el juny. Si no ens plou, amb l'aigua que tenim no tenim per fer la campanya. No, estem molt malament. L'any passat el que va passar, jo crec que la ciutadania no va ser prou conscient perquè les restriccions no van arribar a la ciutadania. Es van quedar amb el món agrari va patir molt l'any passat i va fer un gran esforç. Però aquest any, clar, com que aquestes reserves encara han baixat més, sobretot a la Catalunya interior, doncs ha arribat a la ciutadania i ara es posa més, no?, més en valor aquesta situació, però l'agricultura l'any passat ja ho va patir molt.
De fet, el Canal d'Urgell ja ha tingut en compte aquesta eina en el disseny del seu nou sistema informàtic per repartir l'aigua equitativament en aquesta propera campanya.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, fem el nostre avanç d'esports. Ja saps que a partir de 2:15 tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana esportivament parlant, i parlem també de notícies. Però aquest cap de setmana hem tingut dos resultats boníssims, boníssims, i d'altres també bons, i d'altres que no són tan bons i que alguns són preocupants. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No hi ha manera de tornar a fer el cap de setmana perfecte.
Home, és gairebé impossible, eh? Gairebé impossible.
Però alguna vegada ha passat, eh?
Sí, alguna vegada ha passat. Alguna vegada, com el passat dilluns, va ser molt dolent.
Sí. Escolta, divendres, Barris Nord.
Impressionant.
Impressionant, eh?
Espectacular. Tots els adjectius d'elogi a tot. A tot. Al públic, al partit, a la victòria, a com es va guanyar...
Que a més es va guanyar l'Estudiantes,
no, però bé,
a cada quart.
Sí, no. A més, no va ser, a més, un joc molt equilibrat, tant de dos com de tres. Una vegada hem dit, home, és un equip que tira molt de tres,
sí,
no?
Sí, és veritat.
És a dir, va ser molt equilibrat, una gran defensa, res, és a dir, espectacular. Uh-huh. Espectacular. I a tres victòries de la primera posició, Corunya i Estudiantes. Estan amb 17-4... Nosaltres estem amb 14-7, crec, és a dir, estem a 3 victòries.
Uh-huh.
Difícil? Clar que sí.
Sí, home, però, evidentment. Però, poder recuperar el factor camp al tema del play-off és molt important.
És que el pista, sí, però és que a més és com juga l'equip. És a dir, l'equip està ja en primera línia dels grans de la Lliga Leport, que de molt, evidentment, però l'equip que està en un moment de forma sensacional.
L'altre gran resultat passava diumenge a les 12 del migdia, lluny de Lleida, amb la victòria del Lleida Esportiu a domicili, que estava costant darrerament, 1-3, i que el torna a col·locar líder.
Sí, líder, bueno, per diferència de gols amb el Badalona Futur.
Sí.
És a dir, perquè estem empatats a tots.
Està tot amb un mocador.
No, no, però l'Hèrcules va ser el gran damnificat de la jornada perquè va ser l'únic dels cinc primers que va perdre a casa amb el CUE. 2-3 amb el CUE. Això per demostrar el que és la categoria. I van guanyar fora...
Amb camp gran i tota la història.
A casa, com a local. Com a local. I van guanyar fora de casa Sant Andreu i el Futur, i a casa Europa i Lleida, que també va guanyar fora de casa. Fora de casa van guanyar Sant Andreu, Futur i Lleida. El Lleida molt bé. Molt bé, 1-3 davant d'un Penya Deportiva, crec que excessivament agressiu, el conjunt d'Alberto Gallego, però Lleida va saber interpretar molt bé el partit, va saber buscar sempre les seves superioritats en banda, crear els gols. Els tres gols són de jugada, novament, els, també és de la Penya Deportiva de jugada, però que no és a pilota parada, són de jugada, i volem fer el que s'havia de fer. El primer és una centrada llarga de Roger buscant el desmarc de ruptura de Sergio Montero, el segon una jugada combinada amb Becerra, que és un gol com el dia del Manresa, i el tercer un minut després del segon gol, que va ser el 44. El 45, Xuli cau molt bé en banda i sol Sergio Montero marca l'1-3, i la segona part, la gestió de les targetes. Ui, viu el que arriba diumenge.
Sí,
5
clar.
De la tarda, sí. Arriba el colíder, el Badalona Futur, que sol ha perdut dos partits, que és un equip amb un potencial econòmic impressionant, que ha fet tres fitxatges a Xema Montero, Càmara, Recasens, amb aquest mercat d'hivern, per tal de potencial econòmic és molt, molt potent, i el Lleida Esportiu Badalona, hores d'ara, és primer contra segon, diumenge, 5 de la tarda, a Camp d'Esports. Imagina't el guió del partit, quin és, i a més s'afegeix, s'ha de dir, que el Badalona Futur, a banda de tots els comentaris de premsa que hi han hagut, mai desmentits per ningú, que al darrere ja empresaris de Lleida amb el seu finançament, el que sí que és una certesa és que el partit de la primera volta, el que va cobrar les entrades...
És veritat, sí.
I el TPU, això és una certesa.
El TPU amb el que es va cobrar era de l'Atlètic Lleida.
Exacte, això és una certesa, no? Per tant, doncs, estem davant d'un partit que únicament ens han de centrar nosaltres amb l'esportiu. Ja saps quina és la meva teoria respecte, doncs, a l'arribada de la Badalona Futura a Lleida, que per mi, si posem, i sempre ho diré, el debat amb el tema de la legalitat i de la llibertat, res a dir, i són dos valors superiors, legalitat i llibertat. Ara bé, si posem el debat amb el tema del que és la continuïtat, la identitat, el fet de tenir un club a la ciutat i la viabilitat, doncs no el comprenc ni el comparteixo. Però no, és una més, opinió únicament meva.
Ja saps que el dividir normalment sempre acaba malament.
En lloc
d'unir-se tot el potencial...
És que no hi ha, exacte.
Si el divideixes, doncs...
No hi ha. Però a banda, hi ha un tema. Els aficionats ja del Lleida Esportiu, el ser el Badalona rival directe,
clar, aquest és un altre...
Rival directe, aquest diumenge a les 5. És a dir, no pot passar el sentiment d'un a l'altre equip en dos mesos. És que no pot passar ni en dos anys ni en 20 anys.
A veure, diumenge. Espero que tot quedi al camp.
No, tot quedarà al camp, però el partit serà duríssim. Duríssim. Perquè el Badalona té un gran equip. Però vinga, Lleida ha d'anar per guanyar i a sumar els tres punts.
Hi ha un altre resultat que en parlarem a partir de dos quarts de tota la resta, però que em preocupa i és la derrota de Lleida Llista.
Molt preocupant. 5 pilotes al pal, tota la mala sort del món, però això passa quan estàs a sota. És que passa. Per això diem que costa tant. I es va perdre davant del Sant Just, i van perdre el camp a la pista del Ribas. És preocupant perquè aquests són els partits que s'han de guanyar. I perquè quan anirem a la Corunya, quan vindrà aquí el Barça, és molt més difícil
guanyar. Aquests teòricament ni hi has de comptar.
Sí, però haurem de fer alguna heroïcitat.
Ja.
La derrota d'ahir és dura.
El Balafia Volley
també
va
perdre a la pista del Roquetes.
Davant del seu rival directe, a hores d'ara, del penúltim, estan empatats. Baixen dos, estan empatats penúltim i avant penúltim.
Sí.
Bé, en parlarem a la radiografia a partir de dos quarts de dues.
Aleshores hi haurà més multiplicitat de veus, no?
Sí, sí,
a favor
sí.
I en contra dels temes.
A veure què tal. Gràcies, Sergi.
Una abraçada.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat.
4 minuts per sobre de dos quarts d'una. D'aquí una estona posarem somriures a les cares de la gent. Ja saps, a l'espai algú ha fet amb el Joel Carnicer. I a partir de la una ens acompanyarà el Joan Ramon González, on parlarem dels bocins d'història. Parlarem de la pèrdua d'un bocí d'història. Parlarem de la història que hi havia a l'edifici que es va enfondrar la setmana passada al carrer Botés. Però abans de tot això...
COPE Lleida.
Comencem el nostre assessorament legal, comencem, vull dir, l'espai de tots els dilluns en el que ens acompanyen els amics de Q2consultors.com, que els trobes a internet, També estan a Balaguer, a Viella i a Barcelona i a Lleida, Passeig de Ronda número 57, i tenen aquest telèfon, que és fàcil de recordar, que està bé que el tinguis en ment, no per, escolta, no per fer-lo anar cada dia, però sí que després del dia a dia, o la vida, et porta a vegades en situacions en les que no saps exactament el que has de fer, perquè, insisteixo, i sempre defenso això, és que al final no podem pretendre que tothom entenguem de tot. I clar, el tema dels drets, de les obligacions, de les lleis, doncs de vegades és molt farragós, no el fan fàcil, i necessitem un assessorament fiable i sobretot que ens atengui de manera personalitzada. Doncs el tens a Q2 Consultors, trucant al 973-28-28-18. Cada dilluns, amb el Josep Lluís Gómez, nosaltres toquem temes genèrics i que es poden o no adaptar al teu problema. Si s'adapten, doncs truques. I si no, recorda, perquè si mai tens una situació similar, doncs parlant amb ells tindràs aquest assessorament totalment personalitzat. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, ara anem a retrocedir en el temps, doncs unes setmanes, i és que jo no recordo si va ser el primer programa d'aquest any amb tu, o el darrer de l'any, és a dir, dues setmanes abans, en el que vam fer una mica de recull i d'explicar coses que acabaven. I una d'elles era, perquè això s'havia avisat des de feia, bueno, anys, es va posar la data, era la reclamació de les despeses hipotecàries. Jo ara ho he dit així i suposo que no ho he dit bé, però és perquè l'entengueu del tema del que parlem. Automàticament recordo que ho vam parlar aquí i vam dir, bé, qui ho havia de fer segurament ja ho ha fet, però recordeu que ara a final de gener es va acabar el plaç i bueno, pues, quedarà un tant per cent petit de gent. Bueno, pues es veu que no, que quedava molta gent encara per reclamar. I a més això es va sumar que a l'haver la pandèmia el 2020 i a l'haver doncs, uns 3 mesos no hàbils, doncs ara aquest plaç s'ha allargat fins a l'abril, crec, Josep Lluís. Crec.
Bueno, tu has dit que hi havia coses, o que hi ha coses gens fàcils. Aquesta és una cosa d'aquelles que ara verem que és, bueno, té la seva complicació. Efectivament, jo crec que va ser el primer programa de l'any 2024.
Que sí, jo diria que sí, que vam dir, ara en dues setmanes s'acaba el plaç.
Compte que, bueno, doncs aquestes lleis entren en vigor i tal. I dèiem això, compte. I lo cert és que la primera sorpresa que t'he de dir, bueno, no solament vam ser nosaltres, sinó que molts mitjans de comunicació van parlar d'aquest tema, i això va fer despertar un boom, de veritat, de consultes. Jo m'he quedat sorprès.
Oh, perquè és allò, si fa anys que ho volia fer, avui, ara sí, ara ja s'acaba.
Jo crec que tots som una... Hi ha una paraula que m'agrada, que és la paraula procrastinàtica.
Sí,
que
és tremendo, això.
Per l'última. Ja no hi ha hagut una llau de consultes, i no solament d'això, sinó d'hipoteques en general. Clàusula sol, comissions, torne a veure, a preguntar a la gent, bueno, i què hi ha de l'IRPA, qui tal i qual. I, a més, bueno, pues aquí ja hi havia aquesta complicació de si realment la prescripció era final de mes, si hi havia un pla superior per això del fenomen Covid, si aquest pla era d'aplicació solament a Espanya però no a Catalunya.
Ah, bueno, sí, aquesta és l'altra, això de les comunitats, sí.
I tot això va vindre amanit, per una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 25 de gener del 24, en el que deia que, bueno, això de la prescripció que teníem que estar al moment d'efectiu coneixement per part del consumidor dels drets que tenia, la qual és una cosa força oberta, força ambigua.
Totalment.
I això, i aquí faig un parèntesis, fixeu-vos que cada vegada més, les nostres decisions aquí estan condicionades per normativa europea, per decisions judicials europees que d'aquí ens arriben de retruc, no?
Josep Lluís Gómez, preguntes concretes et faig sobre aquest tema. Hores d'ara, s'ha ampliat aquest plaç, efectivament, o no, a Catalunya?
Pardon. A veure, jo entenc que sí.
Vale.
I, a més, el que passa és que tornem a coses gens fàcils. Caldria diferenciar entre el que és la imprescriptibilitat de l'acció, de la reclamació feta d'un consumidor contra una entitat bancària, de la nul·litat de la clàusula, el qual és evident que això no ha prescrit.
Això són les clàusules sol, eh?
Sí, bueno, clàusules sol, clàusules despeses, sí. Clàusules comissions, que això seria imprescriptible, i la prescriptibilitat d'una cosa que va enllaçada i que realment que és el que volem, del pagament d'aquelles quantitats. Val? Que el que venen a sostenir el banc és la clàusula pot ser nul·la, però jo a vostè no li he de tornar els diners, perquè l'acció per retornar els diners sí que hauria prescrit. Aquí hi ha qüestions per tots els gustos, però insisteixo, crec que ni l'una ni l'altra, és a dir, que sí que podem reclamar. El que passa que aquesta sentència del TJU ha vingut a generar una nova discussió, en el sentit de que
La sentència és molt oberta.
Sí, quan el consumidor té coneixement d'aquesta situació. Perquè el que anem a buscar és que la normativa tingui una certa efectivitat. I no hem d'oblidar que el que tu deies fa un moment, que un professional sí que té coneixement de determinades coses, però un no professional, un consumidor, tot i que sigui una persona mitjana, normalment informada, raonablement atenta i desperta, pues el que té coneixement de les coses és bastant diferent, no? Aleshores,
clar, és que no podem entendre de tot.
No podem entendre de tot, i a més, pues, en funció de quina edat tinc, de quin nivell cultural tenim, de com escoltem les notícies, aleshores seria discutible. Tot i que hi ha gent que manté, hi ha una persona que és molt entesa sobre aquesta matèria, que és el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que parla de que determinats fets poden tindre notorietat absoluta o general. Perquè se n'ha parlat. Una altra qüestió és des de quan se n'ha parlat d'aquests temes. I el que diu la llei és que un tema que sigui notori, pues no cal provar-lo, que és evident. En tot cas, el que sí que sembla és que aquesta sentència el que ve a dir és, escolti, això que ho provi el banc, que jo tenia coneixement. No, lo qual és una vegada més...
Això s'assembla al programa de la setmana passada.
Sí, s'assembla. És a dir, busquem un criteri interpretatiu de les normes que afavoreixi el consumidor, que al cap i a la fi és la persona més desafavorida.
Això està clar.
Més dèbil. Aleshores, la qüestió és, senyor, si encara algú de vostès està pensant...
Això anava a dir. Anem a termes pràctics i en boca d'un expert, com el Josep Lluís Gómez. Si ara ens escolta una persona i diu... Hòstia, sí, és veritat, fa anys que ho sé, que ho he de fer, se m'havia passat el plaç, m'havia resignat i ara se'm torna a obrir una finestra. Quins són els passos que ha de fer una persona que vol reclamar la despesa de notari o aquestes històries?
El primer que ha de fer és anar a buscar un professional que analitzi la seva hipoteca en concret, en funció de l'any, i que evidentment conservi, es sorprendria quanta gent no conservi la seva hipoteca, conserve les seves factures d'aquestes despeses reclamables, notari, que poden reclamar el 50%, registre, tassació, gestoria, que no és fàcil a vegades conservar-les quan fa 7, 8, 10, 15 anys, conservi això i vagi a fer una consulta. I que de retruc aquest professional el que faran, no solament si es pot reclamar això, si tenim altres coses també que podem reclamar. Algun tipus de comissió, algun tipus de clàusula sol, perquè jo recordo, ahir mateix per la tarda vaig tindre una consulta sobre un tema en relació amb això, dic, miri, això vostè no ho pot fer, perquè venia amb una intenció i em va sortir amb una altra.
Ja.
Em va sortir amb un altre, o sigui que a la vegada s'ha de mirar tot.
Per això insisteixo, allò de... És que no podem pretendre que les ciutadanes i els ciutadans acabem entenent de tot, per molt internet que hi hagi, per molta intel·ligència artificial que hi hagi, és millor anar amb un professional que es dedique a això, que estudia això, que està al dia d'això, que va llegint d'això, quan dic d'això vull dir de cada sector, i trobareu de persones honestes que us assessoraran bé i que s'encarreguin d'aquests temes, perquè és que, insisteixo, és que si no després, i això suposo que ha passat, t'ho poden tombar per un defecte de forma o perquè no has presentat el document correcte, diu, no, mira, jo ja ho faig sol, me'n vaig contra el banc vull dir, a reclamar el banc, i al final et van allargant la troca, al final et cau la reclamació, que potser sí que podies fer-la, però com que no la vas fer bé o pels canals que tocava o de la manera que tocava, al final ho acabes perdent. Això un professional t'hagués assessorat de la manera correcta. Vull dir que...
Bueno, les reclamacions prejudicials sí que es pot fer un mateix, m'aconsellaria que es fes un professional, però el que és la reclamació judicial allí sí que tens que anar de la mà d'un professional.
Això és una reclamació judicial? Les despeses aquestes hipotecàries?
Si no t'atenen la reclamació prejudicial amistosa, sí.
Vale.
O sigui, pot ser que s'arregli amistosament. Això no... Podria ser.
O sigui, primer t'has de posar en contacte amb l'entitat bancària.
A veure, primer recomanable, no és obligatori, però sí que recomanable, per suposat, d'intentar tancar les coses amistosament.
Val. Correcte. I si no, doncs 973-28-28-18 són els amics de Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, en tornem a parlar d'aquest tema d'aquí un parell de mesos?
Probablement.
No sé. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, bona setmana també, Ricard.
Si és que a més és el problema de la burocràcia, de la paperassa que diem, que ara ens la fan visible en algun sector, en el sector agropecuari, amb les seves justes queixes en aquest aspecte, però és que de queixa de tema de papers, és que jo crec que en tenim tots, i tots amb raó. Va, que fem una pausa ràpida, que ja s'està preparant el Joel Carnicer.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, 8 sentencias de muerte con Dennis Price y Alec Guinness. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida. ¿Cómo pudiste
hacerme esto a mí? Doncs apa, que hem començat una altra setmana, ja fa estona que l'hem començat, i hem de posar somriures a les cares de la gent, perquè és que si no la setmana no és completa. Això ho fem al Algú ho ha fet. A més, l'Algú ho ha fet és un espai que serveix per tot, perquè és que les persones, no sé, fem i provem i fem històries d'aquelles que són inversemblants. En fi, va, que tot això ja saps que ho amaneix i t'ho presenta i t'ho crida el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ara t'ha quedat ja aquesta frase d'entrada.
M'encanta.
Dic, en tu crida, o te lo vocea, te lo vocea, no?
Exacte. Bajate el volumen de la ràdio, Dios mío.
Joel Carnicer, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Dins de que la vida s'escapa entre les mans, estic molt bé.
Oh, sí.
Sí. Tu què tal, estàs tot
però
bé?
Però si tens 30 anys i poc.
31.
Pues, 30 i poc, i molt poc.
Ja estic...
Ja se t'escapa la vida entre les mans.
Ja estic més cap allí que cap aquí.
Ala, calla, vinga, home, i així jo no estic, ja estic per allí. Claro, és que...
Com me feien la gent gran del... Uns cap a dalt, vaig cap a dalt, no t'es cap a baix. Pues jo ja faig això.
Tu cap a on vas, cap dalt o cap
jo
baix?
Jo ja no ho sé. No sé. Ja no sé cap on vaig.
Home, és un bon tema per trencar el gel... Però no sé jo si seria massa efectiu, eh? Tu que vas, cap dalt o cap baix?
Ets més de tirar cap a dalt o de tirar cap a baix?
El meu poble, la gent diu això... No sé si trencaries... Bueno, sí que trencaries el gel, però no sé si funcionaria. Sí. I si no, què podries fer anar?
Pues mira, li podries dir... Escolta, dic, tu sabies que hi ha un poble a Espanya on hi ha 700 persones que de cognom es diuen Japón?
Japón? 700?
700. Resulta que... És un poble que es diu Coria del Río, que està a prop de Sevilla. I molts habitants diu que descendeixen de Hasekura Tsunega, que és un samurai del segle XVII, ojo, que va estar allí durant un viatge diplomàtic. I era Hasekura de Japó. I llavors es va convertir el cognom simplement en Japó.
Ah.
Llavors hi ha en aquest poble de Coria del Río hi ha 700 persones que es diuen de cognom Japó.
O sigui, però aquest home, el samurai aquest, va passar pel poble i va dormir una nit.
I ja va tenir... Cena con espectáculo.
Ja va tenir descendència.
Sí.
En una nit. I a partir d'allí...
Pues a partir d'allí...
Fins a 700 Japó.
Fins a 700 Japó.
Mare de Déu.
I llavors, clar, tu li pots dir...
Això, a veure com ho lliguem, això.
T'agradaria que t'ensenyés...
El cognom.
T'agradaria que t'ensenyés algo que t'ho deixés tot com el cognom.
Ara, venga. Aquí.
Era molt difícil.
No funcionarà aquest
era
tampoc, jo t'ho dic ara.
Era molt difícil.
Bueno, com difícil és de vegades fer ràdio i les transmissions, i com que ens agrada riure's, ens en riem de nosaltres mateixos, li hauríem de preguntar als protagonistes, però mira, al moment et sap greu o et fa ràbia, després quan tu escoltes et fa gràcia. Ja t'avanço que avui escoltarem el rei campechano.
Ah!
Però abans...
El rei de verdad, com diu la gent, que sí, diu el rei de verdad.
De verdad. Però abans... Mira, això també.
A veure.
Buenas noches, España.
Buenas.
Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos... De Cangrejos... de Congresos. Vamos a proceder a efectuar el sorteo correspondiente al día de hoy...
De congressos, de congrejos, de cangrejos.
Però a mi m'agrada molt el beatbox del principi.
Sí. Te damos paso.
Sí.
Buenas noches, España.
Buenas noches, España.
Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cangrejos, de congresos.
Sí, perdón.
Vamos a proceder a efectuar el sorteo correspondiente al día de hoy.
Però aquest és el nostre rei?
De cangrejo, no, aquest no.
Ah, perquè deia dir, hauria de parlar, buenos días,
aquest és més real, reial.
Ah.
Nadie está libre de equivocarse, ni el rey don Juan Carlos, que preparando la grabación de un mensaje...
S'ha equivocat molt a la vida,
eh? Sí, mostró su campechanía en esta anécdota.
Saludo a los españoles que fuera de la patria, en cualquier lugar del mundo... afirman su condición de ciudadanos, más vale repetir, porque yo es que ahí me he equivocado, ¿eh?
Equivocado.
Mal puesto.
Mira, ya lo había dicho.
Sí, lo siento mucho, me he equivocado. ¿Eh?
Ahí.
Súbelo,
ahí.
Bájalo.
Ahí,
no. No tanto. Sube.
Ahí, no tanto.
A la derecha.
No, izquierda. Más arriba. Ahí.
Ahí. Arriba,
y yo en cuanto diga la primera, tú mueves un poco, porque es un párrafo que lo tengo que hacer muy a mi aire.
A mi aire. Mi campechano.
Con la mirada puesta en el futuro y el corazón en España.
A veure, amb la musiqueta de fons, queda perfecte. Ho veus com se vesteix aquestes coses? Ho veus com se fa?
Con la mirada en el futuro y el corazón en España.
Va, que ens en riem de tot i no pot ser.
Sí. Com que no? Sí,
bueno, sí, ens han de riure de tot. Però de bona fe. El Joel i jo som... de bona fe.
Sí, no tenim maldat.
Som de casa, som de bona fe.
Com si fóssim familiars vostres.
Igual. Escolta, hem de recuperar aquella història, això ho hem de fer un dia, anar a enregistrar aquest espai a casa d'un oient.
Això m'encantaria. A mi m'encantaria.
Si ens trauen un te amb galetes, doncs perfecte, exacte. Però si no, tampoc cal.
Podem mirar-los i les natges per saber si tenen pigues i augurio del buen futuro. Una setmana passada vam dir.
Això fa moltes... ho vam començar a dir, és que som uns il·luminats.
Sí, a veure.
Ho vam començar a dir l'any de la pandèmia. Sí. Va venir la pandèmia i es va acabar l'invent.
A veure si en ve una altra.
Bueno, no? Podem tornar a recuperar. Escolta...
O algun, ens estan escoltant des de bars, des de restaurants, des d'hotels,
Ara ens anem a un hotel a fer l'espai.
Un hotelet que ens diguin, pues jo què sé, per dir algo, pues la fonda del Nastasi o
per exemple,
I diguin, escolta...
I ja us quedeu a dormir.
Voleu venir a fer l'espai aquí avui en directe i o la Finca Prats o alguna cosa d'aquestes. I escolta...
Podem anar amb uns 5 estrelles a Barcelona, també.
També.
Ja per posats.
Anem tu i jo, xerrem un rato.
Bueno, tenim també un número de WhatsApp, 664-526-80, 664-526-80, no estaria mal.
Falta algun sponsor, aquí un sponsor de l'espai.
Busca.
Bueno, han de venir ells.
Han de venir. Va, que ens acostem a la 1 de la tarda amb notícies dels éssers humans.
Sí.
Què passa?
Fa molt temps que vull dir aquesta notícia, la tinc guardada des del 21 de juliol, però no trobava mai el moment per dir-la i me sembla de lo millor...
I què ha passat avui perquè puguis dir-la?
Bueno, pues que dic, o començo amb aquesta o no, o res.
Vinga.
Denuncien un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per robar un pernil d'un supermercat.
Oh! Oh!
Un agent de la Guàrdia Urbana.
Però anava amb uniforme o no?
Ai...
És que clar, si anava de paisà, doncs no era agent de la Guàrdia Urbana.
Clar.
O ets agent de la Guàrdia Urbana 24 hores.
A veure, t'explico. No, ets sempre agent de la Guàrdia Urbana.
Vale.
Ets sempre ets policia. Però ojo la misèria, lo mal que els hi paguen. Jo,
un pernil.
A mi m'agradaria que a partir d'avui me pugessin els impostos molt més de lo que
calla, pago. Calla, home, què dius? Que
per
no
pagar-li el
no.
sou als urbanos.
Que jo perquè no vull que no em pugin el cent...
Que no. Ens pugi, perquè la Guàrdia Urbana ha de cobrar més. Això no pot ser.
Doncs
no pot
que ser ho restin d'altres no, llocs no, on els malbaraten. No,
no, dels meus impostos.
Que no, home, no, que ens han de pujar els impostos.
Avui, de fet, he de dir una cosa i he vist que me treuen de la nòmina 700 euros amb impostos. 707.
I et sembla poc?
M'agradaria que m'entreguessin 200 més...
Calla, home.
...per els sous de la Guàrdia Urbana. No pot ser que aquest senyor sigui denunciat per robar pernil, vale?
Perquè no li arriba.
Anava vestit de Guàrdia Urbana i no pot ser. Els paquets de pernil estaven valorats amb 25, amb 60 euros.
Oh, oh.
I va passar abans de la revetlla de Sant Joan.
Però tu penses que hem de fer el ridícul per 25 euros?
El vigilant... Ara ve lo millor.
El vigilant que era un guàrdia jurat.
El vigilant de seguretat el va pillar, el va parar, però va rebre un cop de l'Urbano. El va pegar, l'Urbano el va pegar. Llavors, l'han condemnat a pagar una multa de 400 euros per delictes lleus de furt i lesions. Vale?
Per 25 euros de pernil.
25 amb 60.
Ah.
Cuidado. Per la revetlla de Sant Joan. Això és el que més m'agrada. A partir d'ara, qui sigui, Puigdemont, o qui sigui, el Obama, l'Ibai, a mi m'és igual, a mi m'és igual, el Pedro, el Feijó, a mi m'és igual.
Has passat de Puigdemont a Obama o Ibai. Els has dit tots. 25 amb 60, sisplau.
Fidel Castro, sí. Qui sigui, sisplau, que me pugin els impostos des de ja i retroactius des de l'any, des de principi del 2023.
El Joel només, eh?
A mi només, a partir d'ara el meu sou que vagi destinat a pagar als urbanos dignament un sou.
El Joel només.
Vale? Perquè no pot ser això.
Home, no cal, només cal que els hi paguin 25 euros de més.
Amb 60.
Amb 60.
Però si m'han de treure més, que em treguin més. Ja està bé que no pugui aquesta gent.
Et pots jugar el teu futur per... A veure, si robes, fes-ho bé.
Mira,
però no, vull dir, fes-ho bé per una quantitat gran, perquè és que si no...
Mira, jo t'he de dir una cosa, que és de riure si tu vols prendre de riure o és de drama si tu vols prendre de drama. Si jo aparco davant... Ja no sé si existeix això, però t'ho dic perquè quan anava a la universitat ho veia. Si jo aparco davant amb el cotxe a davant de la pastisseria Tugues, si jo aparco allà davant, la grua vindrà en 2 minuts i mig i me traurà el cotxe. A veure la policia perquè pot entrar al Tugues a buscar pa, a fer-se un caferet allí amb el cotxe dels Mossos i no pagar. Quina missió és aquesta? Quina missió? Senyora, deixi'm passar, senyora. He d'agafar un cafè de la Tugues i una barra de pa. A veure.
Vull dir, ja sabeu que aquí les opinions dels col·laboradors són seves pròpies.
Són meves, són meves.
I ja està.
Quina missió és aquesta? No fiquen ni els warnings i es fan el cafè allí. Per Dios! Quina missió és aquesta?
Fa una mica de ràbia. Mira, l'altre
dia... Paga el parquímetre com tots, hòstia, que de més és zona vermella, allò, que jo val
tinc...
molt.
A mi em fa molta... Tinc molta fixació a posar l'intermitent sempre. Sempre
molt
que s'ha de posar.
Sí, senyor.
Sempre.
Sí, senyor.
I
sí,
la veritat és que em fixo que la meitat de la ciutadania no el posen o mai o pràcticament mai. Amb el qual, un dia vaig estar tentat de fer una carta al director on posés...
Correcte.
Reclamo...
És gratis,
no,
eh?
No, però reclamo als constructors de cotxes, a les marques de cotxes, que creïn els seus vehicles amb dos acabats, amb o sense intermitents. Perquè si no els has de fer anar,
ja està.
Els compres sense.
És barat.
Que fan lleig uns intermitents amb un vehicle. Per tant, si no l'has de fer anar mai,
claro,
el compres sense.
Claro.
Bueno, això ve perquè un dia anava amb la moto i anava darrere d'un cotxe de la Guàrdia Urbana.
Anècdotes. Això m'agrada.
No va posar l'intermitent en lloc.
Què s'ha pensat?
Joel, t'ho dic de
veritat. Que t'ho dic, que ho crec.
La Urbana, però també m'ha passat darrere de cotxes dels Mossos d'Esquadra, que no va posar l'intermitent en lloc. I jo pensava, dic, però escolta, hem de predicar amb l'exemple, doncs...
No, però això et dic que... Escolta, després, ara hem de dir el comentari de sempre. Això és com tot, estem fent anècdotes i tot.
N'hi ha un només.
N'hi ha, escolta,
la majoria,
que hi ha gent
perfecte.
Que són molt correctes.
No, la majoria, ja t'ho dic
ara. I se deuen al servei i això és el que val la pena. L'únic que dic és que...
De tant en quant n'enganxes algun que dius, vaja, home.
A lo millor no cal que aparquis en doble fila per anar a buscar el pa, perquè jo no ho puc fer, això, perquè em fotràs una multa, no? Pues, pren exemple que tu... Qui em vigila el vigilante?
Claro.
No? En fi.
Joel Carnicer,
Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Doncs apa, que ens plantem ja a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, després al migdia de Cope Lleida, ja saps, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El Partido Popular mantendrá el poder en Galicia y lo hará con mayoría absoluta. Así que aquí no vamos a asistir al mercado persa que supone negociar un acuerdo de investidura. Alfonso Rueda ha sido el vencedor de las elecciones gallegas, pero ya dijimos que pasara lo que pasara, se iba a mirar a Madrid. Y la primera lectura es que Alberto Núñez Feijóo ha salido reforzado, ha sido una especie de profeta en su tierra. Pero donde no pueden decir, sin embargo, lo mismo es en el gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz, también gallega, ha visto cómo Sumar no aparece en el mapa electoral, y al PSOE le toca hoy rumiar el peor resultado de su historia en unas elecciones en Galicia. Ha perdido 5 escaños, prácticamente los mismos que ha ganado el bloque nacionalista galego, que ha subido 6. Ahora mismo el PSOE solo mantiene el poder regional en Asturias, en Navarra y en Castilla-La Mancha. La verdad es que en Galicia el PSOE no contaba con demasiadas esperanzas y lo fió casi todo a una alianza con el BNG y enmarcar la campaña gallega en clave nacional. Y como un efecto boomerang, es ahora con los resultados cuando precisamente al PSOE se le ha echado encima esa clave nacional. ¿Está pagando la factura de la amnistía y los coqueteos con independentistas y nacionalistas? Alguien dentro de Ferrat debe de estar tratando de responder, y es indudable que algo de todo esto hay. Está claro que a nivel regional, mucho voto de izquierda se ha ido al bloque. Si en el horizonte tienes un pacto con los nacionalistas para quitar al PP, al final el votante puede inclinarse por el original, en este caso el BNG, y no por la copia. Ahora bien, ¿se hubiera votado igual si hubieran sido elecciones generales? Pues esta es una de las claves más importantes para el futuro. Y hay un ejemplo muy claro. Sumar. El partido de Yolanda Díaz consiguió en las pasadas generales más del 10% de los votos en Galicia, pero, sin embargo, en estas autonómicas no ha llegado al 2%. Y este puede ser el clavo ardiendo del gobierno, pensar que si fueran nacionales el descalabro sería menor porque hubieran retenido más voto, o bien que la fuerza que gane el BNG pueda sumar para mantener al PSOE en la Moncloa en un futuro como una pieza más del Frankenstein. Es la baza que puede tener Pedro Sánchez y su equipo. Ahora bien, apostarlo todo a la permanencia en Moncloa, pactando con quien sea y como sea, tiene un precio a nivel regional, y en Galicia a lo mejor el PSOE acaba de pagar la primera factura de esta legislatura. Hablaremos de la resaca electoral este mediodía, pero además de otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, una noticia que llama poderosamente la atención. Pilar, escucha, un chico de 14 años ha muerto por intoxicación en Getafe, Madrid, tras beber una lata de una bebida energética con 2 gramos de droga que le habían echado en ella. A ver cómo acaba este asunto. Y en Lugo, un niño de 10 años ha herido a un hombre con un arma después de que este agrediera a su madre, de la que era pareja, y el hombre está herido leve. Por tercer día consecutivo, la familia de Alexei Navalny denuncia que no han recibido el cuerpo del que hasta el viernes era el principal opositor a Vladimir Putin. Navalny, recuerdo, murió ese día, el viernes, en una cárcel del Ártico donde estaba desde finales del año pasado. El Kremlin mantiene que se desplomó en el suelo tras dar un paseo. Y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, celebrará a las 5 de esta tarde la Basílica de Begoña la misa funeral del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, que falleció el sábado a los 90 años. A continuación, sus restos mortales serán trasladados al panteón familiar en su localidad natal de Fruniz. Y 8 mujeres y 7 hombres entre los 19 y los 61 años, de distintos perfiles sociales, personales y profesionales, y que no han marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, han comenzado hoy un viaje de 5 días. Hasta el viernes van a recorrer varias ciudades españolas para conocer de cerca distintas actividades de la labor social y espiritual que cada día realiza la Iglesia Católica en España.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Simeone prueba una nueva delantera para jugar contra el Inter.
El Atlético de Madrid juega mañana, Liga de Campeones, contra el Inter en Milán. Viene de golear a Las Palmas con dos goles de Marcos Llorente como delantero y se ha abierto la posibilidad para que juegue como delantero en Milán, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone le está dando vueltas al efecto Llorente en punta, que tan buen resultado le dio frente a Las Palmas, y en el último entrenamiento de esta mañana en la capital de España, una de las pruebas para el posible eje de ataque ha sido Llorente y Griezmann. No es la única, pero medita el Cholo poder repetir con Llorente en el ataque. Morata y Paulista, buenas noticias también, los dos han entrenado con el grupo y parece, si no hay contratiempo, que podrían entrar en la lista de convocados.
Y a esta hora el Real Madrid celebra su título de Copa de Baloncesto en las calles de la capital de España, Xavi Laso.
Sí, sigue el protocolo de celebraciones del Real Madrid. Corro, primero ha sido en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reconocido el mérito del equipo y ha incidido en la figura de Chus Mateo, al que le ha dado la enhorabuena y ha dicho que no se lo pusieron fácil. Los jugadores han salido al balcón que da a la plaza de la Puerta del Sol a celebrar con la afición y ahora están a punto de llegar, de hecho acaban de llegar al Ayuntamiento de Madrid, donde seguirán con la celebración, en este caso con las autoridades locales, entre las cuales está el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.
En fútbol hoy se cierra la jornada de Liga con el Athletic de Bilbao. Girona es a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 6 minuts per sobre de la una. D'aquí uns moments estarà amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història. Abans fem una ullada a com està el tema meteorològic. Segueix pujant la temperatura, 15 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida el cel estarà pràcticament clar en el que queda de jornada, amb vent també que bufarà, sobretot amb ràfegues molt fortes a cotes altes del Pirineu, i amb temperatures que aniran a la baixa, excepte en punts de la meitat sud, on podrien pujar. Arribarem als 19 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 18 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i 13 a Viella. De cara a demà dimarts seguirem de nou amb cel poc ennuvolat i el vent seguirà bufant, tot i que amb menys intensitat, amb intensitat moderada al Pirineu, i encara podria haver-hi alguna ràfaga forta, sobretot durant el matí. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, excepte en punts de la depressió central on podrien baixar de forma local. Arribarem de màxima, doncs, als 18 graus a la Seu d'Urgell, 15 a Lleida i 13 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Fem una ullada ràpida a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un nou servei de recollida selectiva recorrerà 33 cooperatives del país entre els mesos de febrer i abril per recollir i gestionar productes sanitaris obsolets, és a dir, que estan caducats o ja descatalogats i no es poden fer anar. La iniciativa, que ja va tenir una prova pilot el 2021, vol facilitar als agricultors que puguin donar sortida a aquests productes, ja que amb el canvi de la normativa estatal, la tinença d'aquests pot comportar sancions administratives a partir de 3.000 euros. El segon objectiu és que aquests fitosanitaris siguin tractats correctament i no acabin en contenidors equivocats. El Departament d'Acció Climàtica i l'Agència Catalana de Residus preveu recollir unes 40 tones de productes. També assumeix el cost del servei, que puja fins a 140.000 euros. I recorda que l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, ha desenvolupat una eina per ajudar els regants a planificar els conreus fent una gestió de l'aigua el més eficient possible. Amb el nom Irrilan, el simulador identifica en temps real quanta aigua hi ha disponible i quanta necessita el conreu, i a partir d'aquí utilitzar imatges satèl·lit i intel·ligència artificial per crear diferents escenaris sobre com utilitzar l'aigua de manera més eficient per aconseguir una determinada producció. L'objectiu és ajudar les comunitats de regants en la presa de decisions. De fet, el Canal d'Urgell ja ha tingut en compte aquesta eina en el disseny del seu nou sistema informàtic per repartir l'aigua equitativament en la propera campanya, que, per cert, ja es preveu
i es preveu que la quantitat d'aigua disponible serà escassa. Anem a fer una pausa ràpida perquè ja tenim preparat el Joan Ramon González, amb ell parlem dels bocins d'història.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Me encanta. ¿La tenéis con capucha?
¿La sartén? ¿Con capucha?
Tapa.
Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda, web y app, el Corte Inglés.
Bar-restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, a més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè, a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar-restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974 47 14 38.
Cope Lleida. I ara sí, que ens acostarem a dos quarts de dues, és dilluns i, per tant, hem de parlar dels bocins d'història. Ja saps que ho fem amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí, de moment, aguantant. Sembla que m'han dit que tu estàs una mica...
Jo estic una mica refridat, però... sí. Però ja, a mi ja em passa, al febrer, al març, quan ja tothom ja ha acabat, doncs allò ens em refredo jo. Anem així.
Bueno, en fi. Els últims minuts, no?
Sí, sí, no sé. Escolta, anem a parlar de bocins d'història i avui sí que tirem d'actualitat perquè, aviam, al final pot semblar insignificant, però hi ha un bocí d'història que ha desaparegut de la nostra ciutat i és que aquesta setmana passada ja estava destinat a desaparèixer, però es va esfondrar un edifici. I veiem, vulguis o no, això és un bocí d'història, Joan Ramon.
Sense cap dubte. I a més, pel que ara comentarem, amb un element molt important per a la nostra història que malauradament s'ha perdut. Estem parlant del número 22 del carrer Botés, una casa d'aquestes discretes que hi ha en aquest carrer. Un carrer que si ara es passegem per ell, cosa que poca gent fa perquè... és una de les zones més dures on la immigració s'ha instal·lat i la immigració més infravaluada i la que hi ha més tema de drogadicció, bueno, de venda de productes de droga i de més. Per tant, és un carrer que molta gent evita per passar-ne, però que hem de pensar que, bueno, històricament és un carrer d'aquests importants que tenia la ciutat de Lleida. De fet, el nom de Botés és d'aquests noms de carrers gremials que hi havia a lo que és el casc històric de la ciutat.
Clar.
I és on estaven els que feien botes. Però no les botes de calçat, sinó les botes de vi.
Aquestes botes... val.
Exacte, sí, sí, aquestes botes de, que, bueno, que vas a un celler,
sí.
I les botes amb aquells cèrcols de ferro que estan lligant les fustes i que fan, si és bona fusta, doncs fan que el vi tingui un gust més bo, doncs aquest seria el carrer, estava especialitzat en que aquí visquessin els que feien aquestes botes. Per el casc antic podem trobar altres topònims d'aquests, doncs com el carrer Plateria, on estaven els que feien, no la plata, sinó que treballaven els metalls, també de plata, o el carrer Caldereries, que són els que feien sí. els calders de ferro, o el calder Carnisseries, on estaven bàsicament les carnisseries, etc. Podem trobar molts carrers de lo que venia d'origen de la Lleida medieval, on s'instal·laven, era un costum que hi havia, s'instal·laven els que tenien la mateixa professió i d'alguna manera sabia la gent pues, que en aquell carrer podies trobar algú que te solventés això, és a dir, era com una mena de carrer especialitzat en aquells productes.
Sí. I és, mateix... és curiós això, Joan Ramon, perquè a nivell de comerç hi ha, les dos, hi ha dos tendències. Una és aquesta, agrupar-se. Diu, escolta, allí hi ha un, jo què sé, una botiga de roba i li va bé, doncs escolta, jo que venc roba també em ficaré al costat. I hi ha un altre corrent comercial que diu, no, no, és que clar, si a aquell ja li va bé jo no m'hi poso, perquè clar, no m'entrarà ningú a mi. I segons diuen els estudis, després a casos particulars canvia molt, però és més productiu ajuntar-se que no pas separar-se, sí. curiosament. Vull dir que ja ho feien bé abans.
Correcte. Jo crec que, com sempre, la saviesa popular t'ho demostra. I, de fet, jo crec que fins i tot per marcar els preus, pues, és el de sempre. Tu controlaves més bé el veí i sabies que ell, per exemple, pues, venia aquí la bota per dir alguna cosa. En aquells moments la moneda era la lliure, però bueno, diguem-lo en euros perquè la gent l'entengui. Pues, venien les botes a 100 euros per dir alguna cosa, 50 euros. Pues, el del veí les ven a 48. Ostres, pues, potser he de ficar el preu a 47. Jo, per entrar. Vull dir, era una manera també de tenir-se entre ells mateixos controlats o inclús a vegades de dir, ei, pactem un preu tots plegats i aquí cadascú es busca la vida. Per tant, a l'estar junts tenia aquests desavantatges que crec que la gent pues, lo valorava i per això tradicionalment s'havia fet. Tot i que, com has dit molt bé, hi ha la tendència contrària a vegades. És a dir, entre més lluny estigui del competidor, sí, sí, sí. Pues, millor. No? Per tant, aquest carrer, a més, en l'època medieval, quan Lleida va créixer a lo que és l'actual casc històric, és a dir, recordem que la muralla sortia des de lo que és el castell del rei, baixant pel carrer de Sant Martí, passava per la ronda de Sant Martí i per aquí, per la plaça Cervantes, estava lo que és una de les entrades d'aquesta muralla, que després seguia per la Rambla d'Aragó, avinguda de Catalunya, per Blondel, i pujaria allà per la zona d'Ansel Clavé, a tornar a tancar per Madalena, cap a dalt, cap al castell. Aquesta muralla medieval, que és lo que és el casc històric, tenia diverses portes, la porta del pont, no cal dir-ho, és la que actualment encara es conserva perfectament. Després estaria la porta, la que donaria cap a Corbins, al final del carrer Remolins, o la de Madalena, que seria una de les portes importants que donaria cap al nord de la ciutat. Probablement l'altra porta important és la del carrer Sant Antoni, aquesta que està a prop d'aquí dels estudis de COPE. Però per aquesta zona del nord-oest, la porta més important és la porta de Botés, que tal com s'ha fet en intervencions arqueològiques ha pogut trobar les seves restes al mig de la plaça actualment, pràcticament, prop d'on estava aquell monument, monument als caiguts, i que va desaparèixer fa uns 15 anys aproximadament. I aquesta porta donava entrada, per tant, a la ciutat per aquesta banda, el que és la banda d'Aragó, per entendre'ns, no? Per tant, era una porta important i el carrer de Botés era un carrer dels importants. Per tant, ara a vegades pot sorprendre que evidentment de la porta no quedi res i del carrer que estigui tan degradat com hem comentat abans. Les cases que hi ha actualment, que malauradament pot ser de les cases que en aquest carrer tocaria, que són aquests carrers compactes, tots molt uniformes, de cases unes al costat de les altres, pel problema aquest de conservació que tenen les cases nostres del casc antic, fa que s'hagi produït aquesta esponjaixació de deixar forats i solars, i jo crec que pràcticament aquest carrer té, si no una tercera part, un poc li falta, de solars buits. Curiosament, entrant en aquest carrer, a mà esquerra, hi havia un solar que ja havia caigut la casa fa temps, i la segona, que era aquesta, la número 22, estava solament aïllada, soleta, allí, perquè a l'altre costat havien desaparegut ja tres o quatre cases, hi havia un gran solar. És una casa que aproximadament sembla que se pot datar perfectament, doncs això, a finals del 18, podria ser més tardant a la casa. Era una casa doncs, d'aquestes no massa gran, però bueno, tenia planta baixa, un primer pis més destacat i dos pisos per sota de coberta, per tant, una casa alta feta doncs, amb els materials habituals d'aquí, de construir el que seria entre el segle XVIII i el segle XIX, que és els basaments de pedra, i després seria tàpia o tova. No se sap molt bé perquè aquí... El problema és que quan se tiren aquestes cases a terra, les de, la que queda dreta, li falta aquest recolzament, i sobretot més que el recolzament, que a vegades jo crec que també se diuen que estan recolzant unes altres, la protecció que li donen una casa de cara a la intempèrie, perquè fan com una mena de bloc. Si tu tires la casa a terra i quedes posada una paret, una mitgera, que no estava pensada per estar a l'aire lliure, aquella mitgera es va degradant. Pel costat que va cap al carrer Tallada, pel costat el que diria més, aquesta mitgera en aquesta casa s'havia fet amb aquesta projecció de, no sortirà la paraula, de, com de porihispana, així afegit, ara no és exactament la porihispana, ara no surt la paraula, però bueno, suposo que els lectors, els oïdors mantindran que és una capa com una resina que es col·loca i que protegeix aquestes parets de la intempèrie i demés. Per la banda que dona a la plaça Cervantes no es va fer. I aquí és precisament on pues, la humitat, tot i que tinguem sequera i demés, pues, va començar a fer figa i fa cosa d'aproximadament doncs, un mes es va detectar una petita caiguda d'aquesta façana d'aquest costat de mitgera i finalment doncs, l'Ajuntament ara farà uns 15 dies va declarar en ruïna la casa i quan s'ha declarat en ruïna, evidentment, s'ha costat aquell perill de col·lapse i s'ha de buidar i s'ha d'enderrocar. Cosa que bueno, la propietària va al·ludir que no tenia diners suficients per tirar la terra i llavors de manera subsidiària l'Ajuntament se va fer càrrec, tot i que després en teoria ha de passar factura a la propietat i demés, i l'empresa Biosca és la que se li va encarregar a aquest enderroc. Fa, per tant, escassament quasi uns 15 dies ja farà, es va tancar aquesta casa perquè ningú pogués accedir-hi, tot i que jo em vaig atensar, precisament farà això, al saber que estava a punt de caure, a veure com estava aquesta joia que ara explicarem de seguida. Em vaig trobar llavors a la seva propietària, que estava buidant amb un casc així, la dona molt, molt marxosa, una dona d'aquí del país, i que estava cuidant la furgoneta que tenia, emplenant la furgoneta, cuidant el que podia de casa, emportant-se llibres, emportant-se coses, molt disgustada de com havien anat les coses. I parlant amb ella, dic, home, el que té aquí els balcons de la façana, els balcons del segon i del tercer pis, eren unes baranes de ferro normal, d'aquestes de barra vertical, i poca cosa més, però el balcó del primer pis era una joia de la serralleria de Lleida. Si a Lleida, els serrallers, tenim un balcó que tothom coneixerà, que és el que hi ha a la Diputació, el balcó del serraller, datat al 1767, i que, sortosament, allí sí que, quan va estar a punt de caure la casa que estava al carrer del Carme, se va salvar aquest balcó i després, en la restauració que es va fer de la Diputació als anys 40, es va reintegrar en la façana de la Diputació. Per tant, és una joia. És probablement, sense cap dubte, el balcó més bonic que tenim a Lleida i és del segle XVIII, amb una llegenda molt xula que ara no contarem perquè no tindrem temps, perquè podem explicar un altre dia si no l'ha explicat el Joan Bellmunt, que en sap molt més que jo de llegendes. Després tenim d'altres balcons. A vegades jo recomano que la gent, quan anem pels carrers, a part de mirar el terra per no caure o trobar algun amic que poder-lo saludar i mirar les botigues...
Aixecar la vista, que no ho fem, eh?
No, que va, perquè jo estic cansat a vegades de fer recorreguts d'aquestos en grups i senyar els detalls d'aquestos que, ostres, tant temps passant per aquí no m'havia fixat.
Això anava a dir, i sobretot de gent que potser hi passa sovint per la zona i diu, és que no m'havia fixat mai, de tot estem parlant d'un primer pis, però això m'ha passat a mi, que m'ho has dit tu més d'una vegada.
Correcte. I solament mirar les balconades, se podia fer tot un programa, tot un petit llibre de les balconades que hi ha, però són balconades relativament discretes. Potser una de les més boniques que hi ha, i sobretot llarga, és la que hi ha al carrer La Palma, al número 2, a sota de la botiga de la Bruixa. És una balconada esplèndida, que també recomano a la gent quan passi per allà que se la mirin, perquè sobretot és d'una llargada tremenda. La decoració és relativament... Però bueno, és una decoració barroca, que probablement és una balconada que també podem pensar que estaríem en aquestes cronologies de principis del XIX i de més. Però la que ens afecta ara no era massa gran, és a dir, el balcó tindria aproximadament uns 2 metres de volada i sortiria de la façana doncs, uns 50 centímetres. Però estava feta amb una decoració manetes d'aquests serrallers, amb unes petites columnetes així molt treballades, però el que tenia més interessant era que tenia les inicials, una S gran, sí, suposo per indicar potser el propietari, i també hi havia un altre P que podia ser del propietari. El que passa és que aquí havia com un canvi de mà i aquesta P per sobre tenia dues lletres més, una I i una H, que podia recordar l'anagrama de Jesús Cristus, podria estar per ell. Però tot això és una cosa que s'haurà d'estudiar quan se pugui, amb les fotos que tenim, perquè malauradament la peça s'ha perdut al caure. Però el més interessant era al mig del balcó. Al mig del balcó hi havia un rombe, sí, i aquest rombe estava marcant un anagrama d'aquestos, que potser no és massa conegut per molta gent, perquè jo se li dic que és un Víctor, que són les lletres de Víctor abreujades, és a dir, la B baixa, el pal de la B baixa aprofita per ser la I1 i l'altre per ser la T. Llavors, se distribueix de manera bonica i harmònica i es concentren les lletres de Víctor, que vol dir el que ha guanyat el victoriós.
Ah,
que ve des de l'època romana.
L'estic veient, l'estic veient, perquè afortunadament els mapejadors aquests de mapes van passar per aquest carrer i estic veient la foto amb l'edifici encara aixecat, evidentment.
Exacte.
I sí, però caram, però això de la B baixa, vale, però la resta sí, bueno, sí, hi ha la R, hi ha el pal damunt de l'esquerra de la B baixa, però sí, Déu-n'hi-do.
Una O petiteta a baix, sí, que és la que tancaria.
Sí.
És un anagrama fet. Potser el serraller, tot i que tenia manetes, no era massa fi perquè d'altres ho curraven més. I aquest Víctor, els que són famosos són els que hi ha a la Universitat de Salamanca, que estan pintats en vermell a moltes parets de la façana. Com es diu, mira quins grafitis, però són grafitis del segle XV i del segle XVI per indicar que el que havia arribat a ser doctorat. I per celebrar-ho, li ficaven un Víctor, com diem, Víctor fulano de tal, com que ha guanyat el doctorat. Aquesta imatge, de la qual podem parlar més un altre dia, aquesta anagrama de lletres, que en el fons ha fet la idea del crismó de Cris, aquesta hi ro de Christus. Llavors és jugar amb les lletres de manera estètica per poder-les posar en una façana i que recordin el nom i el personatge. Francisco Franco se'l va fer seu, aquest Víctor, i ja quan va guanyar la Guerra Civil, l'any 39, va ficar un anagrama especialment dissenyat pel franquisme de Víctor i que podem trobar encara en molts llocs en els quals se recorda aquesta figura del que va guanyar la Guerra Civil. Per tant, per tot això, a vegades Víctor té aquesta connotació una mica trista o feixista, perquè Víctor Franco s'ho va fer seu, però és molt més gran aquesta història. Evidentment, aquest d'aquí, del carrer Botés, no és de l'època de Franco, perquè el que té d'interessant és que per sobre d'aquest rombe hi havia una petita arreu d'arada, d'aquestes en forma de fletxa, a la qual potser sí, vol dir que el que vivia aquí, més que Boter, potser tenia referències pageses, però per acabar-lo de rematar, aquest rombe està emmarcat en un quadrat, i en aquest quadrat hi ha quatre números que es poden llegir a cada cantonada del quadrat, d'esquerra a dreta i de baix, de dalt a baix, perdó, que és ni més ni menys que la data de quan se va fer el balcó, 1797.
Sí.
Per tant, una joia de la nostra serralleria que, tot i que la propietària, parlant amb ella, es va mostrar disposada perquè diu, aquí han vingut vos a buscar-me aquest balcó, jo no el vull. I jo dic, lo podia deixar al Museu de Lleida, a l'Arxiu Arqueològic, on estan les coses. Ah, pues sí, això m'agrada. I, dit i fet, van començar a fer una mica la gestió, vaig parlar amb uns companys d'arqueologia que també es van trobar, evidentment, una cosa com aquesta és acceptable, però calia també fer el paper de la instància, que entrés per registre...
Però veus, Joan Ramon, ja hem entrat en aquell problema. Vam començar les gestions, els papers, sí, els permisos, i arrel de tanta gestió i tants permisos, la casa ha caigut i l'han perdut. És que...
Pues sí, quan estava entrant en el registre de la paeria, estava a punt d'entrar el paper, el document...
El paper.
L'avi... Ja no cal perquè ha caigut la casa.
Déu-n'hi-do.
I veritablement el vídeo que s'ha projectat i que també es pot trobar per les xarxes es veu que cau la paret aquesta que donava la plaça Cervantes, però al caure la paret col·lapsa tota la casa, clar, i al caure la façana, tot i que era una mica més serena, també se l'emporta. I el balcó, que estava en el primer pis, pues, ha desaparegut. No sé, la visita que vaig fer després, hi ha un balcó encara estava allà al carrer del primer o segon pis d'aquestos més discrets, tot allà roblegat i tot, i les peces del primer pis, suposo que algú les haurà recollit. Això hauríem de preguntar per si a Biosca què ha fet. Tot i que estigui destrossat, però bueno, si
home,
estiguessin les peces, podien recuperar alguna cosa. Però aquí ja s'ha complicat la cosa i me temo que hem perdut això, un element del patrimoni nostre molt interessant, sobretot per el que implica la cervelleria.
Doncs el que us deia, un bocí d'història. Al final és un bocí d'història, una persona que ho va fer, una persona que ho va pensar, una altra que ho va col·locar i que ha estat doncs, força anys al balcó i que ara l'hem perdut. Bueno, l'edifici ja estava malament, però no sabem si amb una mica menys de burocràcia s'hagués pogut salvar o no, eh? Vull dir que això ja estira coloms. Bocins d'història, eh? Veus que no sempre hem de parlar de grans obres ni de grans èpoques. Avui parlàvem de la barana d'un balcó del carrer Botés número 22, que a hores d'ara ja no existeix. Joan Ramon González, escolta, com sempre, que tinguis bona setmana, gràcies.
El mateix, a cuidar-se els constipats. Vinga, una abraçada a tots.
Doncs sí, el cuidarem, però perquè marxi aviat, perquè marxi aviat. Va, que fem una pausa ràpida, que ja tinc aquí en marxa la tertúlia esportiva, que comencen abans d'hora, però va, anem a un minut i els punxem de seguida per a veure ja del que estan parlant.
Locutar un anuncio de radio, manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, va, que anem directes ja cap a les 2 de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, que ja porten tertuliant ja fa uns minuts aquí a la taula. Ara els dic, anem a fer veure que comencem de nou, eh? Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, encantat de veure't aquí en persona,
eh? Igualment. Bueno, tu no, que avui fots molt mala cara, eh?
Bueno, sí, jo...
T'has de cuidar això, que ja tenim una edat.
Estic amb el refredat, el típic de final de febrer, març. Jo sóc d'aquests que refrede tard, jo no ho entenc. Bueno. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Sergi Tor, bon dia.
De nou, bon dia, bon dia.
No, Xavi, dic, bueno, enhorabona per la Copa del Rei de...
Ah, vale, vale. Pensava que digues...
De bàsquet.
Pel camp del Rayo Vallecano.
Pues mira, no...
No, no, perquè sí que m'ha felicitat per lo del Rayo Vallecano.
Va costar, o sigui, és un nou...
Però jo vaig pensar, dic, a Balaïdos va passar algo, no?
A Balaïdos va passar.
No, no, però mira, aquí hi ha una diferència, i ara anem a l'esport local.
Aquí tenim un porter, el pare d'un
porter. Sí, que ara anem a l'esport local, que bueno, ens interessa.
Jo no, sí, sé que el van fer repetir a l'últim minut, aquest,
com?
Aquest penal.
Com? Encara estan tirant ara, eh?
Però s'havia de fer repetir o no?
Sí, sí. Pues encara estan tirant ara, eh? Bueno, pues...
Reglamentàriament sí, és una de les moltes problemes que té el futbol, que el problema no és... lo que xiulen els àrbitres, sinó el reglament. El que hauríem de canviar potser és el reglament.
Exacte, sí.
Lo que fan és, el reglament ho tipifica, paradinha és quan tu fas l'aturada just quan vas a rematar. Tu pots anar fent-se el tironet fins al punt de penal.
Clar.
I el porter està avançat. Ha de tenir un peu damunt de la línia.
Però la segona també està avançat.
Però entre.
O com d'entre?
No, no,
però és que... va dins. Clar, és el reglament, Javi.
La norma
és així. El que hem de fer és canviar les normes,
insisteixo,
potser, però...
Jo amb aquestes no. Normes i tal, que a vegades podem discrepar o no, jo insisteixo, això t'ho piten en contra i et posa les mans al cap. Si t'ho peten a favor, doncs dius que en van. Però són aquestes, aquestes tonterietes que...
El resum és molt fàcil. Ni Barça ni Madrid crec
no
que,
no,
que es puguin queixar de res.
Dos,
a partir d'aquí...
Un dia puntual sí, però globalment no.
A partir d'aquí, el del Madrid és un escàndol i no passa res
no
per
passa
dir-ho.
Res,
i no passa res.
No, no, no.
I el Barça, moltes coses són un escàndol.
I també és un escàndol. I TV3 s'ha de tancar i com s'ha de tancar televisió del Real Madrid.
Bueno, va, 1-3. 1-3.
Va,
93-79.
Mira, tenim tres resultats.
Una, dos.
Tenim tres resultats dels quals hem de parlar. De tots, eh? Però tres dels que hem de parlar. No, futbol, bàsquet i hoquei. I hoquei, eh?
Què és això d'hoquei?
Això de l'11 de setembre, del pavelló 11 de setembre. Comencem pel bàsquet, mira, per ordre cronològic, si voleu. Espectacular. Jo
tinc uns matisos.
Bueno,
jo
no hi he anat, per tant, no hi vaig anar. Vaig mirar, quart a quart els va guanyar tots. És l'Estudiantes... i es guanya el partit,
jo,
vull dir que...
Jo,
a veure, quins pedres?
Després l'Albert ens diu, sí. L'Albert, però jo tinc uns matisos. Per exemple, no, jo a l'afició un 10, a la gent que va anar al Barri Nord.
Se va omplir al final el Barri Nord, o pràcticament...
Bueno, quasi que sí, però es va omplir, molta gent, per tant un 10. Els jugadors, també quasi li s'hi ficaria un 10, però que la Lliga se guanya regularment. Estudiantes, me sembla que tenien que haver marxat a peu cap a Madrid, perquè l'últim quart no juguen a res, el seu entrenador tampoc no juga a res. No sé, malgrat que l'Albert dirà que els nostres van jugar molt bé, i és veritat, van jugar molt bé. I després hi ha un periodista que s'ha dit que sempre passa alguna cosa amb els àrbits, i no. Els àrbits diuen que estan tranquils, home.
Que mires algú o no?
No, se l'ho deixat així.
Sóc jo.
No, per saber.
Sempre piula contra els àrbits, i els àrbits tranquils, home. Que van guanyar igual, perquè si els àrbits també s'han volgut,
l'havessin liat. A la primera part del Xavi suposo que també estàs d'acord.
És que són moltes coses,
home. No, el tema públic, tema jugadors, d'això correcte, no?
Tema Estudiantes. Hòstia, els hi falta Francis Alonso, Johnny D i Carlos Suárez. Abans ho parlàvem el Sergi. Te'n recordes a principi de temporada que nosaltres dèiem, hòstia, és que sense Hasbrook i Vega, tal, i així ens va anar que van començar 3-5, que ha perdut les dues grans referències exteriors. A partir d'aquí, competeix el partit amb ajudes arbitrals descaradíssimes, l'acció de Sergio Rodríguez, reglament en mà, mira, el mateix que parlem dels penals, doncs en bàsquet. Són tres tècniques. Retenir la pilota és tècnica. Empenya un rival és tècnica. I encarar-te amb un jugador rival és tècnica. I ho solucionen amb una antiesportiva i després, quan li xiulen la tècnica per aplaudir el públic quan va a la banqueta, li xiulen a la banqueta. Perquè si li xiulen amb ell, antiesportiva i tècnica és al carrer. Però, bueno, és igual. Jo crec que l'Anga està per fer el Gran Prix, que això sí que ho fa molt bé, el programa aquest de televisió, però no té nivell per arbitrar aquí. I Àngel de Lucas de Lucas és un xulo piscines. És un xulo piscines, mirades desafiants, comentaris desafiants, i més pendent de lo que passe fora de la pista que d'aquí. A partir d'aquí, jo crec que nosaltres fem un molt bon partit, segurament el partit amb més equilibri de la temporada, només tirem 29 triples.
Ja és raro.
Vull dir, què dius?
Almenys són pocs, eh?
Tanquem molt bé el rebot, defensem de forma brutal, i després l'aparició de la teòrica segona unitat, això de les segones unitats al bàsquet és molt relatiu perquè hi ha molts canvis, no? Però la que va ser segona unitat... Ostres, Simeunovic fa un partit catedralici,
sí.
Brito fa un partidàs, Lobo té molts bons minuts, Rafa Villar jo crec que es gradua, no només en atac sinó en defensa, que treu del partit a Alec Wintering, que sense dir Alonso és potser l'única referència exterior juntament amb l'Imanis que té Estudiantes, i per mi l'equip brutal. I pel que fa a l'ambient, jo normalment quan vaig al Barris i no treballo, me fico a la corba del costat de la banqueta, perquè m'agrada veure el partit així més alçat, perquè veus més jugades, veus més perspectiva i controles la banqueta. Una pedrada que tinc. Clar, divendres vaig tenir que anar al Dragon Khan. I és cert que el Dragon Khan, hòstia, jo veia que anava venint gent, però molta canalla, alguna família...
Bueno, canalla és molt important,
Sí, sí, sí.
La clau.
Però pensava, mira, Dragon Khan fent un paral·lelisme, que estos venen a PortAventura, no? A menjar palometes, ens han dit que ens ho passarem de conya i ja està. I no. Va ser increïble. O sigui, al minut 3, el nivell de decibelis que havia al Barris Nord va ser brutal. I el tir lliure de la tècnica de carrera, m'estic esborronant, jo no recordo una escandalera així, des d'aquells partits amb el Madrid que ens vam donar la classificació pel playoff i el playoff amb el Barça. Va ser brutal. I amb l'afegitó de que el 90% passant per caixa. Vam tenir quantitat i qualitat, que fa uns dies parlàvem el dia de l'Hèrcules, que és cert que hi havia 9.000 persones al camp d'esports, però hi havia un ambient que No, no, l'altre dia n'hi havia 5.500, però endolladíssimes. Jo, una nit d'aquestes per recordar...
Bueno, és per recordar que quan la ciutat vol, pot.
Sí, evidentment.
Si no, jo crec que canvia ja una mica fins i tot l'ecosistema esportiu lleidatà, perquè ara el Força Lleida acabarà la temporada de dues maneres possibles. Una, amb focs artificials, i l'altra, a punt de fer alguna cosa important. Evidentment no sabem què passarà, però aquests dos escenaris són els que s'han. No hi ha cap altre escenari. També és el Lleida Esportiu, hi ha aquests dos escenaris, no? Però passi l'escenari que passi, la renovació de Gerard Encuentra, i si ens anem amb el segon, malauradament amb el segon que pot passar, si el que deixa clar és que la pròxima temporada hi haurà un projecte per a tot.
No.
Per a tot, jo crec que sí, crec que avui. No. I pel públic, bueno, i això
és,
crec
és
que...
És difícil parlar de la temporada.
No, no, però jo parlo dels dos escenaris aquesta, que hi ha, no? I ho acabem de dir ara, és a dir, aquest públic demana tenir un gran projecte seriós, però després l'esport pot haver lesions, ho hem parlat abans, és a dir, és molt difícil per veure què passarà fins i tot a la pista de l'Oviedo.
Si tu parles ja d'un dels escenaris és ascens a l'ACB.
Clar, són n'hi ha dos.
L'ascens a l'ACB comporta un problema econòmic interessant, eh?
No, però n'hi ha dos.
La ciutat no s'ho pot permetre.
Bueno, jo...
Hasta que no sortiu un pagano darrere, no se...
Anem a lluitar la pista perquè ara l'equip està demostrant amb aquest 11 de 13, i sobretot els partits a casa davant del Corunya, que el Corunya es va haver de guanyar 4 vegades, i el partidàs davant d'Estudiantes, l'equip està demostrant que pot competir per tot. A partir d'ara, evidentment, els partits, la trajectòria, tot és molt complicat, però tenim un equip per competir per tot. Això estem d'acord, no?
Sí, el que passa que...
Ara què passarà? Jo no sé el futur. Però és un projecte seriós.
Encara no tenim el factor camp a favor.
Ara tenim un calendari bo, hem jugat amb el Tizona, amb Estudiantes i amb Corunya. No, no, parlo d'enfrontaments directes. Estan guanyant els 8 primers. Els 8 primers estan guanyant tot.
Jo ara tinc un dubte, crec que bastant raonable, i és, ostres, portem 11 de 13? 11 de 13? I encara no ens ha donat per factor pista. En la qual cosa...
Ho has dit, i Corunya 10 seguides.
I Corunya 10 seguides per ficar-se-li... En la qual, d'una banda, contextualitzem el que és aquesta lliga, que és, bueno, criminal. I després tinc un dubte. Evidentment, si cada 15 dies som 5.700 com divendres, hòstia, les possibilitats de l'equip es multipliquen exponents.
Del club. No l'equip, del club és diferent, eh?
Però al final el que puja a la CB és l'equip.
Bueno, però si el club està fort.
Sí, home, sí, però els partits els guanya l'equip, no el club. El Bar Aliaga no fot un triple. Vull dir,
no, però és el club, però és important més el club que l'equip.
Sí, però al final els 5.700 els que empenyen és a Hasbro, a Vega...
Sí, perquè és l'equip que fa el club.
Aleshores, clar, ara tenim dos desplaçaments seguits complicadíssims, discrepo total i absolutament amb tu, Sergi, a Pumarín, si ha d'anar.
Sí.
Pumarín
sí,
és com l'11 de setembre.
No, però he parlat d'enfrontaments directes.
Sí, però espera't un moment, home. Però en 6 dies hem de fer 3.400 quilòmetres perquè anem a Oviedo, tornes, i després ves tenen a Orense.
Sí, és veritat.
Què tal la marinera?
Jo dic que
I després, el següent partit a casa és contra Sant Pablo Burgos, un altre gegant, en dimecres. En la qual cosa,
i Champions,
el calendari no és tan bo, sota el meu punt de vista. I jo vull veure aquest dimecres contra Sant Pablo, què passa? A veure, quan som i quin ambient hi ha.
Te'n recordes de l'amic de Castelló de l'any passat, no?
Perfecte. O Corunya l'any passat també, entre setmana. Vull dir que és quan...
Però entre setmana és mal dia.
No, però aleshores, potenciar l'ACB, si volem parlar d'ACB, el dia del Sant Pablo, home, 5.700 pot ser no, però 5.000. I 5.000 com divendres.
El Sant Pablo és aquest dimecres?
No. Ara s'atura la Lliga per les finestres FIBA i després en una setmana doncs juguem diumenge a Oviedo i dissabte a Orense. I la següent, dimecres,
nostre, i, per tant, és un rival directe,
rebem el Sant Pablo. Uh-huh. Bueno, jo vull veure. Si aquell dimecres davant de Sant Pablo, independentment del que hagi passat a Oviedo i Orense, que insisteixo, serà molt complicat, som 5.000?
Però no anem a la dictadura mai dels partits. Si el dia de Sant Pablo veia 3.000, és un entradón.
Que sí.
Amb un dimecres 3.000.
No
anem a la dictadura de quan som o quan deixem
però aspirar. Però amb 3.000 no pots aspirar a pujar a l'ACB. Amb 3.000 l'ACB és insostenible.
Clar que no.
Xavi, ara ve un parón de 2 setmanes. Li anirà bé per recuperar jugadors o no? A Força Lleida. Tu que ets expert en parons.
Sí.
Clar, sí, anirà bé, vale.
Perfecte.
A Força Lleida, sí.
Sí.
Bueno,
però
no,
l'equip està molt bé, eh?
Perdre el ritme 2 setmanes...
L'equip està molt bé.
L'equip té un punt físic...
Va jugar molt bé, eh?
L'equip té un punt físic que no l'havia tingut en aquests 3 anys de reencontre. O sigui, sí que teníem jugadors físics, Michael Carrera, per exemple,
i el dia del Corunya perquè no van jugar igual que ahir?
Home, perquè cada partit és diferent i el Gamari
empanya
Vallecas.
No, no, no. Bueno, jo t'ho contesto, t'ho contesto. Doncs, perquè això no és el PC Bàsquet. Aquí hi ha molts condicionants. El dia del Corunya, el dia del Corunya, fas 83-85 i jugues contra el Caras, líder de la competició, que porta 10 victòries seguides.
I tenim bola al final per guanyar.
I tot i així tens bola per forçar la pròrroga.
Però ara fa dos dies també era el primer de la competició.
No, era Estudiantes. Era Estudiantes. Era Estudiantes.
Era Estudiantes.
I fas un 9 de 39 en triples. Aquell dia ens vam equivocar. I ho vam parlar. De fet, jo crec que aquí ho vam comentar. Sí, no?
Però té una cosa, l'Albert. Els equips que tenen casta, aquesta paraula que és molt difícil de valorar perquè no saps el que és, però es demostra quan ho veus. El dia del Corunya es va demostrar que l'equip el tenia.
Ofici, es diu ofici.
Ofici, casta,
sí. El dia del Corunya,
energia. No, per exemple, casta, el dia del Valladolid, aquell famós ofici. Dia del Valladolid de la taula.
De 40.
No, el dia del Valladolid parlo del playoff.
Ah, vale.
El dia del Juan i Marcos, que li doné. Allà, si el jugador nostre l'esmatxe,
s'ha acabat.
Ja no havia cap mena de debat just, perquè i aquest equip crec que hi ha jugadors que aquella pilota les matxen i s'ha acabat el debat. No. Vec aquell punt de guerra.
I el dia de Corunya...
Estic content. Bueno,
I el dia de Corunya contra un equipàs, al contrari que Estudiantes, sense baixes, fent un 9 de 39 en triples, fent un 9 molt bon partit, tu ets capaç d'estar allí i fotre-li 11 punts a l'últim minut al Corunya.
Clar, si es guanyaven d'11 a falta d'1 30.
Collons, que van fotre 11. A l'últim minut el Força Lleida fot 11 punts contra el Corunya.
Quedem 11-2.
Això et demostra...
Va ser molt bona garra. Aquella,
després hi ha dies que te surten les coses i hi ha dies...
Ja.
Bueno. Els jugadors són molt, molt competitius.
Vale, divendres, l'acció de Sergio, jo ho vau comentar, no? L'any passat a Pedro Rivero li rebenta el partit de Vin Smith en Palència, una tonteria aquella que fa de mirar de tal, no sé què, cliché tècnica, i divendres li rebenta el partit Sergio Rodríguez. Bueno, perquè tot i està, no està fill d'Estudiantes...
Anem al ben a favor ja.
Estava allí. Jugada, no, estem a 4, no, estem més 3.
I pues ja ha marxat.
Estem més 3, ara hem els tirs lliures.
Però és que es fa tots, eh? Lobo es fa tots.
No, i Carrera falla.
Sí, un.
Carrera falla el de la tècnica, que és la cridòria aquesta que deia abans.
El tema del Carrera, perquè el Gerard Rencuentro li fot una bulla per aquesta terra.
Bueno,
i si protesta i diu,
sí.
Vinga, home, aixeca't ja, home, aixeca't. I se't està.
Demana flor. Home, teníem clar que el Carrera l'havíem de defensar entre 4.000, 5.000 o els que fossin. I ens en vam sortir.
Bueno, l'important és victòria, l'important és que ve aquesta aturada i vens d'una victòria en un partit molt difícil. I la sensació a la pista de públic, de resposta de públic.
I una altra cosa, que després de l'aturada per la Copa, hòstia, rebem 85 de Corunya i 92 de Castelló, que són molts punts, i divendres ja tornem una miqueta al guió, són 79 davant d'Estudiantes.
Sí, sí. En futbol, empat del Mollerussa, que li serveix per seguir doncs, a la seva lluita per anar escapant-se a poc a poc de la part de baix. No estan amb descens, però no estan massa lluny. Empat de la M femení a casa 1-1 davant del Barça B, que ja sabeu que el Barça B no pot pujar.
Està ple. I el que passa és que el problema, i això ho parlava amb gent de la M,
el pàrquing.
Me deien, no. Clar, o sigui, la putada, em perdó, és que avui hem omplert perquè la gent ha vingut a veure el Barça.
Home,
aquest és el drama.
Clar.
Aquest és el drama.
Bueno, però jo tinc
perquè
l'hem
fet dos anys que està segona.
Però jo tinc esperança que un tant per cent de les persones que han anat pel Barça s'acabin tornant un altre dia.
Bueno, això no ho sabem.
Un tant per cent.
Però
petit, si
tothom està venint a la M, m'han dit.
Sí, home, clar.
Sí, però el Barça és un gran reclam.
Però bueno, al camp d'esports, a primera me'n recordo l'any que ve el Barça, que marquem l'1-0 i olele, empat el Barça, comencen a sortir banderes del Barça, i quan es fot l'1-2 Ivan Iglesias, crec que va ser, hòstia, sembla el ministadi.
Bueno, normal, cadascú pot animar el que vulgui.
No, normal no, Sergi, normal no.
Sí, home, sí, cadascú, la llibertat.
No, que es pugui fer, està clar, però normal no ho és.
Bueno, passa tot arreu, el Barça de Madrid passa tot arreu.
No, normal no ho és. És a dir, a casa...
És habitual.
Per això jugues a casa, no té cap mena de sentit. El que passa que és veritat, el Barça absorbeix molt. I gran victòria del Lleida Esportiu a domicili, després de constatar el difícil que comença a ser guanyar a domicili, segons quin camp, 1-3 davant del Penya Deportiva, que acompanyat de la resta de resultats, deixen... Mira, a vegades és un guió interessant, la realitat. El Lleida Esportiu i el Badalona Futur, co-líders amb 45 punts, pràcticament empatat a tot.
I
amb visita del Badalona Futur, el proper dia al Camp d'Esports,
per jugar primer contra segon.
I les fogueres de Sant Joan estan ja enxufades o no? Perquè l'entrenador de l'Hèrcules va semblar que va allí.
Bueno, l'Hèrcules va perdre, però bueno, així tot està a 3 punts del primer. Vull dir que aquí no però passa res. No, i l'Europa
qui va perdre.
És tercer... No.
Però bé, ja,
sí,
ja, però
sempre m'ho dieu vosaltres, eh? Jo també miro la classificació quan juguem, però mira, va perdre contra el Cuel. El que em va sobtar és que perdés a casa, amb Camp Gran, amb
casa seva. Àrbitre lleidatà, eh? Que Alacant s'ha parlat molt de l'àrbitre lleidatà.
Sí, però clar.
Ja tornem a estar. Ja tornem a estar amb
la... Alacant, després de guanyar el Camp d'Esports, se veien campions. Hòstia, i no han fet més que perdre gairebé.
No, bé,
sí, guanyar aquí.
Van guanyar 3.
N'han guanyat 2 i n'han perdut 6, eh? Sí, sí, o sigui, de 6 n'han perdut 4 i n'han guanyat 2, eh? O sigui, que poca broma. Bueno, primer, valorem el partit, 1-3.
Molt bé.
Xavi.
No,
el Lleida crec que va jugar bé, va entendre el partit. Aviam, cada camp de gest artificial és diferent i el camp del Penya Deportiva no és el camp del Sagunt. És a dir, per cert, que l'infart per un seguidor del Lleida Esportiu ja sé quin és, no? És a dir, quan anem a l'infart és que et passen en bucle els partits Saguntino Lleida tots, en bucle,
en bucle.
Un darrere l'altre, fins a l'eternitat. Això és l'infart per un seguidor del Lleida Esportiu.
Però ja tenim l'entrenador rival que era de casa, home.
Bueno, va estar molt actiu, Alberto Gallego, va estar molt actiu. Aleshores, el Lleida crec que va jugar bé, va interpretar bé els espais, és un camp més ample, vull dir de gest artificial, però més ample, i els tres gols són de jugada. És a dir, únicament és per veure els tres gols, com el Lleida va interpretar bé el partit, obrint sempre per bandes, pilota llarga de Roger Figueres a Sergio Montero, que entra per segona línia, perquè és evident, és a dir, Becerra i Xuli te marquen molt els defenses, i aquesta segona línia del Lleida és molt poderosa.
I no li treuen la segona a Montero?
No li treu la segona a Montero.
A la segona part.
No, però és que el Lleida que no té, va amb 6 targetes grogues, l'àrbitre per mi no va estar bé, però bueno, si tu creus que l'havia de treure, doncs l'havia de treure.
Clar, que l'havien de treure, però...
I aleshores no jugo a diumenge. Tot pel Badalona Futur. Sempre hem d'anar a favor del Badalona Futur. En canvi, Ferran Costa va ser un senyor. Ferran Costa va ser un senyor. No ve Cabelladero amb una pilota com va fer Ferran Costa a València, però bé. I el Lleida va jugar bé, i ara ja...
Cabelladero s'ho va enfadar, que tant tot menja. Amb el quart àrbit li va fotre una bulla, que ojo,
No la vaig veure, igual sí. Igual sí. Però bueno, és home tranquil, Viajero és tranquil, sí. I aleshores la segona part doncs era maniobrar amb les targetes perquè el partit se va endurir, molt contacte físic, i aquí hi havia la problemàtica, va canviar Quadri, entre 4, perquè el Lleida té ara 5 jugadors amb 4, 5. Fer Cortijo, que ja no va jugar, Quadri, Sergio Montero,
Agüero,
i qui és el cinquè? A veure, Fer Cortijo, Quadri, Montero. Bueno, hi ha 5 jugadors amb 4 ja, és a dir, que ara, per aquest diumenge estaran tots, i ve un partidàs. Ve el partidàs.
Diumenge a les 5 de la tarda.
Davant del Badalona Futur, que sabem el que és, un equip que sol ha perdut 2 partits, com diu l'Albert Square, que no perd, i que té una gran victòria 0-2
al final. A ningú se li escapa que a hores d'ara no hi ha hagut una presentació oficial, però darrere del Badalona Futur, per molts inputs que hi han hagut, doncs hi ha capital lleidatà. I per tant és un partit que a més de jugar primer contra segon al Camp d'Esports pot sumar-s'hi doncs alguna altra història.
No, és evident, és un partit doncs emocional i que s'haurà de gestionar molt bé, dins del vestidor de Lleida i a la grada. Jo a tota la gent que vagi al Camp d'Esports el recomanaria que es mirin el partit de divendres a Barris Nord.
Per això.
Sé que hi ha molta gent que van estar a Barris Nord i estaran al Camp d'Esports.
Sí, el 80%.
Que se'l mirin i que entenguin doncs que tu pots ajudar a guanyar el teu equip sense cagar-te en ningú.
Sí, però és que això, per aquest partit perquè i per tots...
Perquè a mi, veient en xarxes, me fa por.
Jo és que no miro gaire les xarxes.
Me fa por. Bueno, ja saps que per feina i
sí.
Les miro i a mi em fa por. Aleshores, jo crec que és molt important que tinguem en compte que el Badalona no és l'enemic, és el rival. Que els esports, sota el meu punt de vista i com jo entenc l'esport, no hi ha enemics, només hi ha rivals, perquè, entre altres coses, els jugadors del Badalona l'any que ve igual estan jugant al Lleida.
Sí, correcte.
I al revés. I els empresaris que ara estan al Badalona, si estan al Badalona és perquè no han pogut entrar al Lleida. Vull dir que això ho han parlat mil vegades.
No, o sigui, i a més fixa't que jugadors del Barça i el Madrid, llevat de l'època del Mourinho, que potser ho va tibar tot, acaben el partit, partits crispats, acaben el partit i es parlen i
no hi ha cap problema, tot és teatrillo.
Afortunadament,
A mi m'agradaria que al camp d'esport hi hagués un ambientarro, però hi hagués un ambientarro com el de divendres al Barris.
De futbol, ambient de futbol.
Xiulant al Badalona.
Educació i respecte. I tan soroll com faci falta.
Xiulant al Badalona a mort, que això el futbol no es porta gaire. L'última gran xiulada que recordo va ser amb Salva Chamorro, quan va tornar amb el Barça B, aquell any que el Barça B va començar a fitxar tios de 30 anys per salvar-se.
A part, molt injust, aquella xiulada Salva Chamorro.
I a part, sí, perquè t'havia fotut 14 gols. Vull dir, sí. És que, bueno, i que s'animi, que això ja està garantit, però, ostres, que no caiguem al parany d'insults i tal, perquè és que al final algun dia ens tancaran el camp. Vull dir, i no és conya, vull dir...
Sí, sí, jo estic al que diu.
Vull dir, hi ha molta sociabilitat ara mateix al món de l'esport en general, i el futbol en particular, en el tema dels insults, i ho estem veient a primera, a segona, i hi ha hagut sancions...
No,
hi ha hagut sancions a primera rep, hi ha hagut sancions en categories inferiors, aleshores, ostres, animem, convertim el camp d'esports en un infern pel Badalona, però amb educació.
Mm-hmm. Bueno, veurem què passarà, no? La gent li té molta por amb aquest partit, i jo no... I penso que no s'ha de tindre, és un partit més, a casa s'ha de guanyar, però simplement perquè està dalt de tot. No, independentment de l'altre, està dalt de tot amb nosaltres i si guanyes te'l treus d'on dimunt.
Bueno, és que esportivament, màxim respecte per això, perquè té els mateixos punts que Lleida.
Però el que mana és el que diia abans amb el tema del bàsquet, és la regularitat de tot l'any, per tant... Bueno, sí, si ho guanyis millor que millor, no?
A més, esportivament, jo ja sabeu el que penso, jo crec que l'ascens directe està entre Badalona, Hèrcules i Lleida, però a mi el que em fa més por és el Badalona.
L'Europa no?
Jo crec que l'Europa al final... Però bueno, de moment allà està, fa tres jornades que ho dic, allà aguanta com un balcó de ferro, no? Però, perquè abans ho parlàvem amb el Sergi, clar, és que el Badalona ha tingut la virtut de que quan està doncs, fotut amb la Copa Res, partit cap de setmana, dimecres, tal, no perdia, tio, és que no perdia. I a nosaltres, aquest puntet de Terrassa, aquest puntet de Manresa, aquest puntet de tots els partits que han perdut una 0-0-1, doncs imagina't, te donaria. I això el Badalona sí que ho ha sabut fer, amb un calendari que ha sigut molt més dur que el nostre, però això pel tema de la Copa Res, sí. Que han arribat fins al final, no? Aleshores, bueno, i aquest matí, a xarxes, hi havia algú que penjava la estadística, i dels cinc primers, Badalona és l'únic que ha clavat els números de la primera volta en el mateix tram de partits.
Ah, caram.
El Lleida porta menys punts, que porta 6 punts menys.
No, sí, han fet 9 de 12 ara, eh?
9 de... Bueno, tres menys, exacte.
Tres menys, perquè teníem la derrota de marge, en tenim dos.
Hèrcules sí que tenia, me sembla que 8 menys,
sí,
una barbaritat.
Sí.
Europa en tenia un més.
Sí.
I Badalona tenia els mateixos.
Sí. Bueno. I a banda d'això, que la Badalona té un excel·lent equip, sí, reforçat ara al mercat d'hivern amb tres jugadors, Requesens, Chema Montero i Càmara, és un equip amb un potencial econòmic molt fort, és a dir, s'està demostrant, i ara sí, plena confiança amb el Lleida Esportiu, juguem a casa estem forts, crec que serà un partidàs, hi haurà dos models molt diferents de joc, el Badalona doncs més a la categoria, més tancat, més físic, hi ha jugadors importants com evidentment Víctor Valverde, Peque Polo, que és un jugador que m'agrada molt, sí. I serà un partit molt difícil, però amb la confiança de que el Lleida el pugui tirar endavant. I respecte a l'altre tema, jo sempre des del mes d'agost he dit el mateix, si l'altre tema és, sota les paraules de llibertat i legalitat, no hi ha res a dir, evidentment, que són valors suprems, si posem el debat amb el tema de proximitat, identitat, continuïtat i viabilitat en una ciutat com Lleida per tenir dos clubs professionals, doncs no el veig.
No, home, no això és evident.
I aleshores és on fiques el debat. Si fiques amb el tema de la legalitat i la llibertat, res a dir, evidentment, i són dos valors superiors de la vida. No?
Ens queden tres...
I si poso el debat amb els altres termes, doncs a mi me sap molt greu que arribi això i que no anem tots a una.
Ens queden tres minuts. La Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, que ja no ens acompanyarà de manera regular a la tertúlia, després de històries de xarxes socials i declaracions i aquests temes, però sí que tindrem informació puntual, que per cert, el Balafia Volley va perdre aquest cap de setmana un partit, home, no et diré, no sé si vital, però molt important, jugaven contra el penúltim i van perdre 3-0, per tant, aquí s'hauran de lluitar fins al final. I un altre dels partits que, en dos minuts i mig, Xavi, que va tenir un resultat que no era el que s'esperava de cap de les maneres, és el Lleida Llista, que va acabar caient a casa a la mateixa hora que el Lleida Esportiu, bueno, me sembla que jugaven també a les 12 del migdia.
No, que jugaven a la tarda.
Val. Davant del Sant Just, 1-2. Val, els altres també han perdut, però estem en descens directe.
Sí, no, el problema és aquest, que comença la motxilla, comença a pesar molt i veurem què passarà. Vull dir,
queden 7 partits.
Sí, sí, i complicats. Vull dir, atenció amb el tema, que crec que ha de vindre el Barça.
Sí.
aquí.
I també a la Corunya, no?
Sí, i no ens tiraran un cable, el Barça. No.
Bueno, és que ha de fer la seva feina. No te'l pot tirar, home. És que no te'l pot tirar.
Com l'ho pot tirar?
Home, el Barça el pot tirar de sobres perquè està a 18 punts del
segon. Sí, però que perjudicarà amb un altre.
No sé.
Jo confio que ara que s'acabi la Champions l'equip faci una revifada final. Ens afilarem perquè al final els partits els perdem per detalls, és que no hi ha manera de fotre una...
També molt bé el públic, una falta directa. Club amb els xavals.
Sí, molt bé, molt bé. Però és que si els ha pogut guanyar tots els cinc esplats, tots, però és que no hi ha manera de fotre una falta directa, Javi. Amb el Força ja parlàvem del problema amb els tirs lliures, doncs té un problema a bola parada considerable. Jo avui confio doncs que ara que finiquitem Champions tinguem una revifada final, perquè insisteixo que la Champions jo crec que ens ha fet mal, perquè més enllà de que són partits duríssims amb una intensitat brutal, emocionalment també ens ha fet més mal que bé, perquè ho hem competit tot
i quan entregaren els equips
hem estat a punt de guanyar a tothom, però al final no hem guanyat
res. Però al final t'has quedat allò a la punt d'arribar.
Tu fots un partidàs contra el Trissino que dius, ostres, ja està, el tinc, i al final te l'empaten, i diumenge te'n vas arribes a jugar amb un pavelló que és un col·legi, i tracatrà. I jo crec que tant física com emocionalment la Champions ens ha fet més mal que bé, i confio en aquesta revifada final.
Per cert, ja he trobat el cinquè home que té quatre targetes. És Musa.
Que el Sergi estava comptant.
Musa, és a dir, és Fer, Agüero, Fer, Agüero, Montero, Quadri, i Montero i Musa.
Passa que Musa ha estat tant temps lesionat que ja no ens en recordem de les que portava.
Però portar, no, una. Sí. Per tant, també té quatre.
Albert Escobar, Xavi Pérez, Sergi Tor, cap de setmana, que serà interessant. En parlarem dilluns vinent aquí a la radiografia.
A veure si guanyem, va.
Bona setmana.
Vinga, a guanyar el futur.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Al final, de veritat, vivim-ho tant com vulguem, posem-hi tanta passió com vulguem, però l'esport que es quedi en el que és. Esport. Esport, educació i respecte. I es pot fer tan soroll com vulguis, eh? Però educació i respecte. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, a ajudar els de casa. Demà hi tornem, des de Lleida, 12:20.